93.5 FM. COPE Tarragona.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts, obrim un nou matí a Tarragona, és dilluns, és 24 d'octubre, el dia en què sabem que aquesta setmana tindrem govern, sí o sí. Tot apunta a que haurem d'esperar fins diumenge perquè sigui un fet. Aquest matí ha començat la roda de contactes del rei amb totes les formacions i esperem que demà a la tarda tindrem ja calendari pel debat d'investidura. Un debat que serà a dos temps. Hi haurà una primera votació en què sortirà que no, i això ja ho podem assegurar sense necessitat de bola de cristall, i en segona votació l'abstenció del PSOE permetrà que Mariano Rajoy sigui investit president. Els socialistes han decidit que abstenir-se és el mal menor, però tampoc aclareixen si després donaran o no suport als pressupostos, el que ens podria portar a terceres eleccions cap al mes de maig. D'entrada, que passi Nadal, això és el que deuen pensar tots. Tots, menys els socialistes catalans, que mantenen que el no és no. Veurem què passa amb ells, si això suposa una simple multa o desencadena més canvis a la política del nostre país. Posem-hi una mica de música a tot plegat. La cançó que ens acompanyarà avui al programa és d'Amy Winehouse i ja saben quina toca, no? Avui al programa repassarem tota l'actualitat de les comarques de Tarragona, rebrem emprenedors de la Terra Alta per descobrir el projecte Biorigen i farem el cafè amb dos dels investigadors del Pere Mata que estan rere un estudi pioner a tot l'estat sobre el trastorn bipolar. I anirem de vins per parlar dels vins Vega Aixalà. Recordin que poden fer-nos arribar propostes i opinions a través del Twitter, @elmatitarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i sempre en directe a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, obrim el bloc informatiu amb àrea de serveis. Anem primer a la previsió del temps. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Maria Ríos, bon dia.
Bon dia. Avui a Tarragona tenim intervals ennuvolats amb probables precipitacions, però febles, disperses i ocasionals. Les temperatures més altes arribarem a 25 graus al Vendrell i a Reus, 23 a Gandesa, 26 a Tortosa i 24 a Tarragona. Predomina el vent de llevant i fluixa en general.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres pel que fa al Servei Català de Trànsit i els expliquem que avui arrenca la campanya de vacunació de la grip. Arreu de Catalunya es distribuiran més d'1.180.000 vacunes. Millorar l'índex de vacunació del personal sanitari torna a ser un dels objectius de la campanya d'aquest any. L'any passat, 60 persones van morir per causes relacionades amb la grip i es van donar 623 casos greus, un 83% dels quals no s'havien vacunat. La campanya es dirigeix als col·lectius de risc, per exemple, majors de 65 anys, persones embarassades, malalts crònics i també personal sanitari. L'objectiu és evitar el contagi i, en el cas que es produeixi, que les complicacions i la mortalitat siguin menors. Des de Salut recorden que és incorrecte relacionar grip i banalitat. Carmen Cabezas és subdirectora de l'Agència de Salut Pública de Catalunya. L'escoltem.
Pot afectar entre un 5 i un 20% de la població general i que quan les persones estan en institucions tancades arriba quasi a un 50% i que aquesta mortalitat es produeix quan es produeix una complicació i sobretot en persones grans i que ja s'ha dit mesos d'hivern, cada vegada més tard però al voltant del final de desembre cap a març.
El 54% de les persones majors de 65 anys es vacuna, un percentatge per sobre de la mitjana europea, però que també es vol millorar. I precisament parlant de sanitat, mig miler de persones han sortit al carrer a Tarragona aquest cap de setmana per denunciar una privatització encoberta de la sanitat. Qüestionen si el nou hospital Joan 23 es regalarà, diuen, a empreses privades. El grup per la sanitat pública de Tarragona ha alertat que s'està fent camí per permetre activitat sanitària privada als centres de la xarxa pública. D'altra banda, els manifestants lamenten que amb l'excusa de les retallades s'estigui desmantellant l'hospital Joan 23, fins ara centre de referència. Notícia econòmica del matí. El sector del moble de la Sénia consolida la seva recuperació i les botigues amplien superfície. A més, les empreses preveuen facturar entre un 5 i un 8% més que l'any anterior. El municipi ha celebrat aquest cap de setmana la quarta edició de la Festa del Moble. De les 41 botigues que hi havia a la Sénia dedicades al moble domèstic, ara n'hi ha 15 d'obertes. Un dels comerços va tancar l'any passat, però també s'ha obert una nova botiga. Davant la previsió d'obertura d'un nou centre IKEA a la demarcació, a Tarragona, programat pels propers dos anys, el president de la Federació de Comerciants de Mobles a la Sénia, el Toni Esteller, assegura que el sector local no es veurà afectat.
Les persones que necessiten mobles doncs, per a que tinguin una durabilitat més llarga, és a dir, per a aproximadament, si volen tindre mobles per més de 3 anys, 5 anys, han de vindre a la Sénia. Si volen tindre mobles per a un pis de lloguer o per a un apartament, també hi ha moltes especialitats a la Sénia, també hi ha botigues molt especialitzades i que poden donar més tan bons preus o més que l'IKEA i que són especialitzades en moble domèstic, però la nostra expertise és bàsicament en mobles d'una mica més de qualitat.
Més coses, l'home que va atracar dues entitats bancàries a Reus a intentar també assaltar dues farmàcies. Ell mateix es va personar en dependències dels Mossos per explicar els fets i va quedar detingut. Els fets passaven divendres a la tarda, poques hores després que el jutge deixés l'home en llibertat per l'atracament que havia comès dijous. En aquest cas va intentar assaltar dues farmàcies, una al carrer Antiquaris i l'altra a la carretera d'Alcolea del Pinar. Portava una llauna i amenaçava els treballadors. En cap dels dos incidents van haver d'intervenir els Mossos. Finalment, ell mateix va anar a les dependències policials a Reus per explicar els fets i va ser detingut per temptativa de robatori amb intimidació. Està pendent que passi a disposició judicial. Tot apunta que l'home, que no és un atracador professional, tindria problemes i estaria intentant ingressar a presó. La bona notícia del matí. La Vella de Valls ha fet la millor actuació castellera de tots els temps per Santa Úrsula. Els rosats s'han tret l'espineta descarregant el 3 i el 4 de 10 amb folre i manilles i el 4 de 9 sense folre, el mateix programa que duien per al concurs de castells de Tarragona. En plana cultural, el Festival Cos de Reus ha tancat amb més de 1.500 espectadors als teatres i amb èxit als actes al carrer, tot i la pluja. L'organització ha valorat l'aposta de donar paper a la dansa, un paper especial a la dansa, i assenyala que tindrà continuïtat en les properes edicions. El certamen s'ha volgut acostar enguany a la gent programant més actes als carrers, sobretot dissabte. L'organització considera complit aquest objectiu, tot i que la pluja de dissabte ho va dificultar i va obligar a reprogramar alguns dels actes en teatres. Escoltem la regidora de Cultura de Reus, Montserrat Caet.
La gent amb paraigües que potser passaven pel carrer, ho havien vist i es va tenir que anul·lar i anar cap a l'Obravium i van seguir perquè tenien aquesta... Jo crec que això no és la imatge, no? Si jo ara m'ho plantegés de la força que té el que les coses passin al carrer per donar-les a conèixer a persones que potser en aquell moment no havien tingut la inquietud de conèixer-les.
Impulsen un banc d'ADN a les Terres de l'Ebre per poder identificar desapareguts de la Guerra Civil a Catalunya. De moment hi ha 5.000 famílies censades i 125 mostres d'ADN recollides, un treball previ que va fer el banc d'ADN mentre no aconseguia que el projecte fos gestionat per l'administració pública. Roger Heredia, cofundador i besnet d'un desaparegut, ha reconegut que no serà impossible reparar en pocs anys allò que en fa 80 que no es fa, però remarca que tot i arribar tard, el projecte és ja una realitat.
El que és prioritari ara és que no les creixin 100, sinó que és important que creixin 100, que es comencin a obrir fosses i que s'agafin a tenir les famílies vius. Vull dir, tot aquest paquet ha d'anar conjuntament. Però si haguéssim de tirar la prioritat, seria primer de tot que la gent s'obri 100 perquè es puguin agafar els ADN de les famílies i, paral·lelament, que es puguin obrir fosses, que es puguin agafar l'ADN de restes i tot això creua sistemàticament aquesta informació.
Cal inscriure's al cens perquè es pugui iniciar el procediment per creuar el material genètic que es recuperi de les fosses, que també s'estan geolocalitzant i catalogant en moltes comarques com la Ribera d'Ebre, el Priorat o la Terra Alta. I en esports, aquest cap de setmana, derrota del Nàstic davant l'Almeria 3-0 i, per contra, victòria del Reus Deportiu davant el Lugo per 2-1. Seguint aquest partit del Reus ha estat el nostre company Arnau Borràs. Arnau, endavant.
El club de futbol Reus Deportiu continua sense tocar sostre. El conjunt roig i negre va guanyar dissabte el Lugo per 2-1 i durant tota la setmana ocuparà posicions d'ascens directe a primera divisió. Mayor i Fran van ser els golejadors d'un equip que es troba en estat de gràcia. Els reusencs ja acumulen 3 jornades sense perdre i han aconseguit escalar fins a la segona posició. Més enllà de les estadístiques, però, les sensacions que transmet l'equip no poden ser més positives. Aquesta setmana, l'equip entrenat per Nacho González entrenarà amb normalitat per preparar el partit de dissabte vinent al camp del Huesca.
Gràcies, Arnau. Amb això hem arribat al punt de 1:15. Repassem ràpidament portades de diaris. Comencem pel de Tarragona, que diu en portada «Los vecinos exigen que se recupere el concejal de barrio». I també destaca que el PSC puja el sou als seus 3 assessors a l'Ajuntament. Foto de portada per la Vella de Valls, que ha fet història per Santa Úrsula. Al Reus Digital trobem «El govern vol un dia més de marge per negociar les ordenances». I també destacat que es presenten 30 candidatures per convertir-se en un dels 7 tresors del patrimoni de Reus. Si fem una ullada avui al delcamp.cat, trobem també la Diada de Santa Úrsula, la Diada Castellera en portada, diuen «La culpa és de la vella». I també destaquen en successos «Mor ofegat un home al pantà de Ribarroja». Finalment, avui destaquem el Tarragona 21, que diu «Els comerços de Tarragona podran obrir el proper Sant Jordi, que cau en diumenge». I en referència a la derrota del Nàstic 3-0 davant l'Almeria, diuen «Sense esma ni ànima». Dotze i 32, pràcticament, ens aturem un minut per la publicitat i tot seguit prenem el nostre cafè dels dilluns.
En Berti lanzamos la tarifa coche nuevo. ¿Por qué? Porque utilizamos la cabeza y sabemos que si tu coche es nuevo, lo cuidas mucho. Por eso, los partes de coches nuevos disminuyen considerablemente. A menor número de partes, menos costes para nosotros y, por lo tanto, mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Con la tarifa coche nuevo, ahorra en Berti.es.
¿Qué queremos decir cuando decimos que somos una gran familia contigo?
¿Me va a tocar recoger la mesa? ¡Aunque esa mesa sea gigante!
Queremos decir que a todos nos toca colaborar y contribuir para que nuestra parroquia funcione.
Queremos decir que aquí todos somos uno.
En el Día de la Iglesia Diocesana, colabora en tu parroquia. Somos una gran familia. Contigo. Programa por tantos.
Hay días y días, como los 8 días de oro del Corte Inglés, porque solo hasta el 6 de noviembre encontrarás una gran selección de artículos de hogar, como muebles, textil, homenaje, con un 30% de descuento. Ya lo sabes, disfruta de los 8 días de oro del Corte Inglés.
Al matí. Es Cope Tarragona.
Vinga, és l'hora del cafè al programa avui dilluns 24 d'octubre. El prenem amb dos dels investigadors que estan al capdavant d'un estudi pioner sobre el trastorn bipolar que es fa a l'Institut Pere Mata de Reus. M'acompanyen la directora de recerca del Pere Mata, l'Elisabet Vilella. Elisabet, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltíssimes gràcies per venir, la doctora Elisabet Vilella. I un dels investigadors principals del projecte, el doctor Alfonso Gutiérrez. Alfonso, què tal?
Hola, buenos días.
Buenos días, moltíssimes gràcies per venir.
Gràcies.
Primera pregunta pels dos, que sempre és la pregunta clau d'aquesta secció. Com prenen el cafè els nostres convidats, si és que en preneu?
Pues está muy bueno, está muy bueno.
Jo sí que en prenc, sí, i a més ara n'estic prenent un. Sí. Cafè sol, sense sucre, sí, sí, llet, sí, ni res. Sí,
sí, sí. Alfonso.
Sí, un cortado, jo un cortado.
Cortado, sí, sí, és que aquí, sí, depèn, jo també jo soc de cafè amb llet al matí, això sí que no perdono. Hi ha gent que a vegades pregunta i dius, no, jo té. Bueno, doncs la propera vegada ho tindrem present. Així que, si torneu, ja sé que la doctora Elisabet Vilella, cafè sol sense sucre, i el doctor Alfonso Gutiérrez, doncs tallat. Molt bé. Us tinc aquí perquè esteu aquests dies al capdavant, sentíem la notícia fa un parell de setmanes, d'un projecte que és pioner, un estudi sobre el trastorn bipolar que es fa des del Pere Mata en col·laboració amb altres instituts, no? Es diu el Bipogen, aquest estudi. M'agradaria que m'expliquéssiu en què consisteix aquest estudi i per què us heu posat en aquesta recerca.
Sí, doncs aquest estudi, primer definiré una mica per què li diem Bipogen i després sí, doncs, el fet aquest de que és un estudi multicèntric i que el coordinem des de l'Institut Pere Mata. Vam buscar aquest acrònim, Bipogen, perquè estudiem el trastorn bipolar, perquè té una part d'estudi genètic important, però també vam afegir aquesta T al final, de gent,
sí,
perquè també volem reflectir amb aquest estudi que la recerca es pot tirar endavant si tots participem. La recerca es pot fer si els investigadors tenim una idea, definim un projecte, anem a buscar el finançament, però la recerca en persones no tira endavant si no hi ha uns voluntaris que s'acullen amb aquest investigador i permeten que puguem fer aquesta investigació. Per tant, nosaltres l'entenem com una investigació que es fa entre tothom, entre els voluntaris que seran estudiats i nosaltres, que som, bueno, doncs els tècnics, els que sabem una mica més en alguns aspectes, però entre tots tirem el projecte endavant. Per això li diem Bipogen. Aquest projecte va néixer en el nostre grup de recerca perquè nosaltres ja havíem estudiat aquesta proteïna, la DDR1, que és una proteïna que està a la part que diem substància blanca del cervell, a la mielina, i nosaltres ja havíem vist, en el cas de l'esquizofrènia, que hi havia una relació entre alteracions del gen d'aquesta proteïna i la malaltia. És a dir, que les persones que tenen alterat el gen que codifica per aquesta proteïna tenen més probabilitat de tenir esquizofrènia i unes certes alteracions en el funcionament del cervell. Com que el trastorn bipolar i l'esquizofrènia comparteixen algunes característiques de la part clínica, però també de la seu origen genètic, per això vam pensar que en el trastorn bipolar potser aquesta proteïna també jugava un paper, per tant, que si hi havia persones que tenien variants, mutacions en el gen d'aquesta proteïna, potser també tenien més probabilitat de tenir unes alteracions que es trobessin, doncs, associades amb el trastorn bipolar. I d'aquí va néixer la idea de fer aquest nou projecte. Com que nosaltres no érem experts en trastorn bipolar, perquè no hi havíem investigat mai en profunditat, i tampoc érem coneixedors d'una tècnica molt important en aquest projecte, que és la de la neuroimatge, vam anar a buscar experts en el país, en aquestes dues competències, o en aquestes dues vessants de la investigació, i per això vam fer un projecte multicèntric amb el grup del doctor Vieta de l'Hospital Clínic de Barcelona, que és un grup expert mundial en trastorn bipolar, i amb el grup de la doctora Edith Pomerol de l'Hospital Benito Meni a Sant Boi del Llobregat, que són experts en neuroimatge. I així vam configurar aquest projecte de tres grups que ara estem començant i que ara ja, doncs, com ja has dit tu, estem en la fase de començar a buscar els voluntaris que vulguin participar i que ens permetin anar tirant endavant el projecte.
Ara parlarem d'aquests voluntaris, de l'importància que seran per aquest estudi, però anem a sentar una mica les bases per aquells oients que ara estiguin escoltant aquesta entrevista i diguin, però això del trastorn bipolar exactament què és? Aquí entra el doctor Alfonso Gutiérrez. Alfonso, ens pots explicar exactament en què consisteix aquest trastorn?
El trastorno bipolar es una enfermedad mental que consiste en una alteración de los mecanismos biológicos que regulan el estado de ánimo. Es una enfermedad mental aparatosa y grave donde la persona puede tener fases de lo que llamamos síntomas maníacos, donde hay pues sentimientos de grandiosidad, de impulsividad. Personas que tienen poca necesidad de dormir. Pueden tener luego fases depresivas muy intensas, ¿no? Donde hay incluso ideación de muerte. También hay mucha tristeza, lloros, incapacidad para salir de casa, etcétera. Entonces, esta se llama bipolar porque tiene una fase maníaca y puede también haber una fase depresiva. Hay otros pacientes menos graves, ¿no? O no tan graves como estos, que pueden tener fases menos intensas de este estado, de esta disregulación del estado de ánimo, y que pueden tener fases que llamamos hipomaníacas. De cualquier manera, es una enfermedad importante que comienza fundamentalmente en la adolescencia y que aparece en la forma más intensa entre los 20 y 30 años, ¿no? Es una enfermedad genética, como ha explicado la doctora Vilella, donde los factores genéticos son muy importantes hasta el punto, como es lógico, se puede tener antecedentes familiares de trastornos del estado de ánimo. En muchos pacientes, casi la mitad de los pacientes pueden tener antecedentes familiares de estado de ánimo.
Dice que se manifiesta sobre todo a partir de la adolescencia. No sé si existen diferentes grados, supongo, dentro del trastorno, de lo que entendemos como trastorno bipolar así en genérico, ¿no?
Sí, va a depender de las fases que el paciente tenga a lo largo de su vida, ¿no? si tienes solamente fases maníacas, donde también puede haber incluso síntomas psicóticos, como ideas delirantes de grandiosidad, y también fases depresivas, como explicábamos antes, que pueden cursar, pueden desencadenar delirios de tipo de ruina o culpabilidad, que son muchas veces los más peligrosos, puesto que el público tiene que saber que esta es una enfermedad donde aproximadamente el 15% de los pacientes que tienen esta enfermedad acaban suicidándose a consecuencia de la propia enfermedad. Por tanto, el estudio de los mecanismos y la prevención, sobre todo en fases previas, de esta enfermedad es importantísima. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en España se tarda en diagnosticar la enfermedad una media de 8 años. O sea, 8 años que una persona ha estado con los síntomas sin ser tratada adecuadamente. Y, por tanto, este estudio lo que tiene que ver también es con esto, ¿no? Con ver marcadores de inicio, tanto a nivel sintomático, a nivel genético, neuropsicológico, que nos puedan hacer prevenir los síntomas antes de que realmente la enfermedad esté totalmente instaurada.
Claro, pues supongo que a veces se llega al diagnóstico cuando se llega el paciente, claro, a un pico, ¿no? A una fase de estas, a un episodio extremo, ¿no?
A un episodio extremo donde el paciente ya tiene que ingresar porque está en una fase muy importante a nivel de síntomas. Y bueno, lo que los clínicos y los investigadores hacemos en general es poner todas las técnicas y todo el entramado, la instrumentación de la investigación al servicio de poder mejorar la vida de estas personas y en la medida de lo posible tratarlas lo más adecuadamente posible, ¿no?
¿Tiene tratamiento, por tanto, el trastorno
bipolar? Sí, el trastorno bipolar es una enfermedad que tiene una enfermedad mental que con un tratamiento muy específico, pero al mismo tiempo, pues tenemos que decir que precisamente pues tenemos que ir mejorando los tratamientos, y los tratamientos se mejoran con una buena prevención y con un buen diagnóstico.
Porque además, corregiume si me equivoco, pero estén hablando de una malaltia crònica, ¿no?
Es una enfermedad crònica.
No te cura, diguéssim, entre cometes, ¿no? Pots millorar la situació, però no curar.
Efectivament, és una enfermedad crònica en el sentido de que el sujeto que tiene este trastorno tiene la enfermedad bien en fase sintomática o bien en fase latente, ¿no? Y si está bien tratado y la medicación funciona adecuadamente, puede estar durante años incluso sin tener sintomatología. Al contrario que otras enfermedades mentales graves, donde normalmente hay un deterioro y hay una disfunción de resultats de la enfermedad de forma crònica.
Tinc jo aquí algunes dades perquè fa Catalunya i unes 100.000 persones pateixen aquest trastorn, 300.000 afectades per diferents tipus del trastorn a Tarragona, a la demarcació de Tarragona, un 1% de la població s'estima, no?, que pateix un trastorn bipolar. Sí. Estem parlant d'unes 8.000 persones, aproximadament.
Sí, un 1% que al final, quan hablamos de los diferents tipus, ¿no?, de les diferents formes de intensitat de la enfermedad, pues estaríamos hablando entre un 2 y un 6% en adultos, y es muy importante tener en cuenta que también se da en adolescentes, ¿no?, en niños y adolescentes. Por tanto, es una enfermedad que también afecta en formas pediátricas el trastorno bipolar.
Elisabet, em deies, ens fixem en aquest DDR1, ¿no?, aquest element, ¿no?, és una mica l'objectiu del nostre estudi. No sé si el que busqueu amb aquest estudi és, evidentment, una cura, com a tal no n'hi ha, però sí una millora del tractament, és aquest l'objectiu principal?
Sí, de fet, també s'ha de dir que nosaltres som molt conscients de que estudiant només una proteïna o només un gen estem fent només una petita aportació a tot el que són els factors genètics o factors biològics de la malaltia, eh? Això s'ha de tenir molt en compte. Però també és veritat que amb investigació de vegades s'ha d'acotar per poder fer bé doncs, tot un procés de recerca científica. Amb l'estudi d'aquest gen i d'aquesta proteïna i el fet de fer-ho amb neuroimatge, amb tota una valoració clínica neuropsicològica de les persones que participaran, tal com ha dit el doctor Gutiérrez, podrem millorar, o això és la nostra intenció, el nostre objectiu, la part del diagnòstic, la part de prevenció, però també hi ha una part important de l'estudi que se centra en la funcionalitat d'aquestes persones un cop ja la malaltia està instaurada, de manera que volem veure quines variables influeixen en la qualitat de vida d'aquestes persones, perquè, com tu deies, si no hi ha cura, almenys de moment, el que sí que hem d'intentar és que aquestes persones tinguin una vida el màxim normal possible, en tots els nivells, i amb això també hi farem molt d'èmfasi.
Anem ara, que sabem de què parlem, no? De quina malaltia, de quin trastorn parlem exactament. Què necessiteu per dur a terme aquest estudi? Voluntaris de molts tipus.
Nosaltres hem fet el que es coneix com un disseny de casos i de controls. Els casos són els pacients, els que tenen la malaltia, però també necessitem persones que no tinguin la malaltia, que estiguin sanes des del punt de vista de malaltia psiquiàtrica, i aquestes persones ens serviran per poder comparar. En tot l'estudi, als tres centres de Catalunya, hem d'aconseguir 300 pacients i 300 voluntaris sans. Però per poder aconseguir aquestes 600 persones que finalment formaran l'estudi, s'ha de fer primer una recollida, apropar-se o tenir molts més voluntaris, perquè aquests estudis tenen uns criteris d'inclusió i d'exclusió, no? Perquè bueno, estem seguint la metodologia científica i així ho hem de fer. I el fet de tenir aquests criteris d'inclusió i d'exclusió, aquests requisits, doncs fa que la millor una persona vol ser voluntària, i tant si és pacient com si no ho és, i després no el podem incloure doncs, perquè hem posat una franja d'edat, o per exemple perquè doncs, no es pot ser germà d'algú que ja participa a l'estudi, per això bueno, diferents criteris que hi ha que clar, fan que la millor potser hi ha voluntaris que voldrien i no podran ser-ho al final. Però bé, de totes maneres, l'important és aconseguir doncs, una bona base de dades amb la que puguem fer aquesta tria i al final doncs, aquí a Reus, o diguem des del Pere Mata, necessitem 100 pacients i 100 voluntaris controls. Per tant, estem oberts, no?, als voluntaris que vulguin participar. Per poder facilitar la tasca i el contacte de les persones que vulguin ser voluntàries, hem dissenyat fet una pàgina web.
Sí.
Amb aquesta pàgina web, que només posant la paraula Bipogen ja surt i s'hi pot entrar, amb aquesta pàgina web hi ha informació de l'estudi, informació sobre el trastorn bipolar i també un formulari que les persones que vulguin participar poden omplir, de manera que es facilita el contacte amb nosaltres i així després nosaltres ja ens posem en contacte amb ells i si compleixen els criteris aquests d'inclusió, doncs poden acabar sent participants.
És Bipogent, acabat amb t.cat, per si algú vol entrar. I crec que també hi ha un telèfon que el tinc aquí, és el 683-303-530. Nosaltres, si algú vol doncs, més detalls, que ens truquin aquí a la ràdio, que molta gent ja té el telèfon allò al marcador, doncs nosaltres donarem més dades, però bé, el web és bipogent.cat. Una altra pregunta, si algú que ens estigui escoltant vulgui, per exemple, participar, què suposarà, diguéssim, físicament, sí, no?, per la persona que vulgui participar d'aquest estudi?
La participació consisteix més o menys en unes visites que es fan primer una amb un psiquiatre i després dos amb psicòleg per fer tota la valoració de com funciona el cervell, per dir-ho d'una manera així fàcil. Després, una extracció de sang, que amb aquesta sang és amb la que podem fer treure el material genètic i fer la part d'estudi genètic. I finalment hi ha una prova, que és la de neuroimatge, per poder fer la ressonància magnètica aquesta del cervell, que s'ha de fer amb l'única màquina que hi ha en tot Catalunya preparada per aquest estudi, que està a la Fundació Pasqual Maragall de Barcelona. Llavors els voluntaris, més o menys, entre que començaran la primera avaluació fins que tindran l'última visita amb el psicòleg, seran un parell de mesos. Aquestes quatre visites, diguem, amb més o menys un parell de mesos. Val a dir també que ens adaptem molt a les persones que treballen o que tenen un horari que doncs, no els hi permet a qualsevol hora poder... Doncs, nosaltres ens adaptem, busquem facilitar les coses... I també, d'alguna manera, el desplaçament a Barcelona per fer aquesta prova de la ressonància magnètica el cobrim amb diners del projecte. Aquest projecte està finançat en part pel Ministeri i amb aquests diners doncs, paguem algunes de les coses, entre elles el desplaçament fins a Barcelona per poder fer la ressonància magnètica.
Alfonso, com és d'important, estic pensant en gent que pot ser o que pateixi un trastorn bipolar o que tingui algú a prop, perquè com hem dit doncs, és molt més habitual del que potser pensem, perquè realment és d'aquest tipus de malalties que no se'n parla, no? Que encara estan com a que fa cosa parlar-ne. És que tinc un trastorn bipolar encara que portis una vida perfectament normal, no? Que és així en molts casos, no?
Sí, sí.
Com és d'important aquest estudi per aquest dia a dia de la gent que pateix el trastorn bipolar i els del seu voltant, que també són molt importants?
Bueno, pues es muy importante porque, de hecho, es el primer estudio del Estado español donde se van a analizar tantas variables con tantos pacientes, ¿no? A tema de funcionalidad, ¿no? Como los síntomas o el tiempo entre síntomas, el tiempo en que la enfermedad está latente, que pueden ser durante años, afecta al cerebro y afecta a la funcionalidad de estas personas. Podemos sacar conclusiones acerca de qué variables pueden interferir con un buen rendimiento familiar, un buen rendimiento laboral, una buena adaptación social. Por tanto, es un estudio que puede aparentar como así cuando hablamos de genética, pero es un estudio que pisa de lleno en la funcionalidad de estas personas, ¿no? De la funcionalidad de esta enfermedad, que al final es lo que nos interesa, ¿no? Poder resolver problemas cotidianos que tienen que ver con poner un tratamiento farmacológico, pero también psicológico, de ayuda a la rehabilitación cognitiva para que las partes afectadas del cerebro por la enfermedad no queden disfuncionales, y por tanto es un estudio fundamental para poder llevar a cabo esto en el futuro.
Doncs ja sabeu, si voleu més informació, bipogen.cat, que és molt important que participem en la mesura que puguem també, no? Aquells que no patim el trastorn bipolar i els que sí, tots tenim, podem aportar el nostre granet de sorra en aquest cas, no?
Sí, sí.
Molt bé, doncs se m'acaba el temps, agraeixo moltíssim que hagi vingut. No sé si em deixo alguna cosa important, Elisabet, Alfonso, que
vulgueu
ressaltar.
No, podríem parlar moltes hores.
Us hauré de tornar a convidar.
Però haurem de... això, quan tinguem resultats, tornem a venir.
I tant que sí, no, això teniu claríssim, que micròfons oberts d'aquesta casa. Ha estat un plaer, moltíssimes gràcies per
venir. A vosaltres.
Moltes gràcies.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
És dilluns i, per tant, què toca al matí a Tarragona a aquesta hora? Doncs aixecar persiana per rebre emprenedors i emprenedores de les nostres comarques. Avui l'alcem parlant de dos temes doncs força essencials per les comarques de Tarragona. D'una banda tenim el vi i de l'altra tenim el turisme. I en parlem amb un dels impulsors del projecte Biorigen. Ell és el Josep Segarra. Josep, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies per convidar-nos en aquest espai.
No, encantats de rebre-us. A mi m'agradaria que comencéssim, Josep, explicant-nos quan i com sorgeix aquesta idea de Biorigen.
Biorigen comença el 2014, a la primavera del 2014, i sorgeix entre tres amics que sentim una gran passió per la Terra Alta, sobretot, i el món del vi. I vam veure que hi havia una falta de no turisme, no? Una empresa que oferís la possibilitat de trobar en no turisme, una oferta de no turisme a la Terra Alta.
Sí, perquè vosaltres el que feu una mica és, per cert que no he dit el web, és www.biorigen.com. A través d'aquest web ens doneu doncs, des d'una selecció de vins fins a allotjaments, restaurants, rutes, no? O sigui, unifiqueu una mica tot.
Tot el sector enoturístic de Terra Alta i, a més, venda de vins de denominació de gent Terra Alta.
Teniu, si no he vist malament, hi ha una trentena de cellers diferents, no?, els que uniu al vostre web.
Sí, sí, aproximadament, sí. Treballem i col·laborem amb 30 cellers de la Terra Alta.
A mi també una de les coses que m'ha agradat és que, per exemple, tu entres a la ruta, per exemple, doncs d'allotjaments, no? I no hi ha 50.000 allotjaments, sinó que ens heu fet prèviament una selecció. No sé quins són els criteris, Josep, allò per entrar a formar part d'aquesta selecció.
Bé, hem començat fent una selecció del que nosaltres creiem una mica els que estàvem més enfocats al món de l'enoturisme. I més vinculats al sector vitivinícola de la Terra Alta.
Sí, perquè a banda del que és doncs aquesta selecció d'allotjaments, per exemple, no? Per gaudir de la Terra Alta com cal, hi ha moltíssimes activitats. Per exemple, he vist que ens oferiu des de rutes en BTT, des de una clotxa, no? Poder degustar una clotxa, o la garnatxoteràpia, que m'ha encantat això a mi, no? O sigui, també hi ha benestar i bellesa sempre amb el vi, no? Amb el, com a base.
Sí, és sobretot un dels puntals és que col·laborem amb moltes empreses i podem oferir pues, molt ventall de possibilitats, no?
Uh-huh. Per exemple, si jo ara jo puc entrar a www.biorigen.com, però si jo truco i dic, Josep, a veure, aquest cap de setmana jo em vull apropar cap a la Terra Alta, em podries fer una proposta així allò de, vinga, doncs un restaurant, un allotjament i un celler que visitar o una activitat?
Home, jo crec que en allotjaments i restaurants ja he fet una selecció prou acurada, perquè ja
no, molt no et faig triar, però... no?
Millor que no. I llavors en activitats jo el que recomanaria és una activitat que fa poc que oferim, que és en el turisme en BTT, que és on oferim els dos principals atractius del que és la Terra Alta, no? Que és la Via Verda,
sí.
La Via Verda de la Terra Alta, que oferim un trajecte segons... el client, el tipus de client que sigui, fem un trajecte més llarg, més curt, més suau, més professional, diguéssim, i llavors sempre acabem amb un tas de vins a la Fontcaldes.
Molt bé. Molt bé, molt bé. Ara és època, en molts llocs, en alguns llocs ha començat ja, en altres, no?, la de verema. No sé si hi ha també algun taller, no?, perquè que puguem viure allò, com es fa la verema, no? Ens ajudeu a veremar també, si volem?
Sí, i tant.
Sí?
Encara no l'hem publicada, però sí que ho tenim previst per a fer-ho a finals de mes. Sí.
Ah, o sigui, primícia. Tinc aquí primícia. No sé si algú està pensant, no? És una activitat, pot ser interessant, i així realment coneixes, no?, el procés, perquè després ens podeu, no?, suposo que pots visitar molts dels cellers amb els que treballeu, a Biorigen, no?, que ens expliquen ja, doncs, des de la vinya fins a l'ampolla, no?
Sí, ja... I a més sí que tenim molts productes enoturístics al web, però a part també estem oberts a propostes dels clients.
Uh-huh.
És a dir, en aquest aspecte estem totalment oberts.
Josep, em deies que fa poquet que esteu en marxa. De fet, hem de dir que aquest estiu us heu endut el Premi Enoturisme de Catalunya com a agència de viatge especialitzada. Suposo que això és una empenta important per vosaltres, no?
Sí, i tant, la veritat que sí. Va ser una gran sorpresa, però sobretot crec que va dedicant més pel tema d'emprenedors, perquè a Terra Alta pues, no hi havia cap projecte d'aquest tipus. I bé, la veritat que molt contents i sí, s'està notant, la veritat.
Et volia preguntar, dels que entrem a tafanejar al vostre web, no?, i doncs contractem aquestes experiències o aquestes rutes, no?, o busquem els allotjaments, la gent principalment d'on ve? D'on venim a buscar, no? Els més interessats en la Terra Alta és dins de Catalunya o d'Espanya o ve gent de fora?
Sobretot, ara encara a Catalunya.
Uh-huh.
Hem tingut més grups internacionals, com anglesos i francesos, que no pas d'Espanya.
Uh-huh.
Però la principal àrea d'influència és Barcelona, Terres de l'Ebre, Tarragona també una mica...
Uh-huh. Clar. De fet, Josep, aquí que tenim al programa algun expert, més d'un expert en vins, ells sempre ens diuen, és que els vins que estan per descobrir i que quan es descobreixin més del que ho estan seran espectaculars, no? Són els de la Terra Alta, no? Que s'està fent vi de moltíssima qualitat, però encara falta allò, que sapiguem que hi són, no?
Sí, correcte. No solament els vins, sinó també la comarca.
Clar.
Sí, els vins fa un parell d'anys cap aquí estan rebent molts premis internacionals i la veritat que això ha situat bastant ja la Terra Alta, el que és a nivell internacional, al mapa internacional.
Mm-hmm. Teniu...
I com a comarca, paisatge i tal, doncs també és el destí a conèixer, també.
Clar. Mm-hmm. Home, teniu a la Terra Alta teniu alguna de les joies, no? Si parlem de vi, no? Teniu el celler de Pinell de Brai, que és una veritable meravella.
Bé, estan el del Pinell de Brai i el de Gandesa.
I el de Gandesa. Mm-hmm.
Sí. O sigui que això... modernistes, sí.
que això suposo que també és un reclam al final, no? Que molta gent també crec que descobreixes la zona a partir de dir, ostres, aquí hi ha el celler, però després descobreixes doncs, tots els pobles del voltant, no? I el paisatge que hi ha.
Sí, realment també és una altra excusa, i tant.
Molt bé, doncs Josep, jo t'agraeixo moltíssim que ens hagis atès. Ja saben, si volen descobrir o redescobrir la Terra Alta, el Josep i l'equip de Biorigen els poden ajudar, www.biorigen.com. Josep, escolta, quan baixi cap a la Terra Alta, truco i m'aconselles?
I tant, per sí? Nosaltres és un plaer.
Doncs escolta, torna quan vulguis i ens fas una proposta turística, d'acord?
Molt bé, quan vulgueu.
Gràcies.
Gràcies, bon dia.
Doncs amb Biorigen arribem al punt de la una, es queden ja amb els serveis informatius de la cadena COPE. Nosaltres hi tornem en 5, amb informació i moltes més coses. El Diego Reyes i Barita Vins de tot.
La una, les 12 en Canàries.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El rey recibe a esta hora al presidente de UPN, a Javier Esparza, en la ronda de consultas que ha comenzado esta mañana para designar un candidato a la presidencia del gobierno. Minutos antes, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha explicado a Felipe VI la posición del grupo. Congreso de los Diputados, Alberto Escalante.
Acaba de finalizar hace solo unos minutos la rueda de prensa de Oramas aquí en el Congreso. Ha explicado que el ambiente con el rey ha sido muy diferente a anteriores rondas. Incluso han sonreído más, dice. La representante de Coalición Canaria ha confirmado que volverá a dar su apoyo a Rajoy, pero solo para la investidura.
No es un cheque en blanco, solo es el día de la investidura y que después, decreto a decreto, proyecto de ley, semana a semana, el Partido Popular tiene que ganarse la confianza de mi fuerza política para conseguir su apoyo en otras materias.
Apoyo también a Rajoy desde Foro Asturias. Su diputado Isidro Martínez Oblanca tiene ganas de que empiece la legislatura y dice que no será tiquismiquis con las fechas del debate.
El Partido Socialista, por tanto, se abstendrá para facilitar la investidura de Mariano Rajoy. Esa decisión, tomada este fin de semana por la comisión gestora, no va a ser acatada por el Partido Socialista de Cataluña. Así lo ha asegurado su líder, Miquel Iceta, a quien el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha advertido de que hay que estar, dice, a las duras y a las maduras. Los socialistas, sostiene Page, intentarán que el partido no se divida.
Si alguien quiere romper con el PSOE, nosotros vamos a intentar por todos los medios que no, pero si alguien quiere el divorcio, como saben ustedes en España ahora, que lo pida una de las partes, vale.
Y la subdelegación del gobierno de Gerona ha advertido a los ayuntamientos que abrieron el pasado 12 de octubre de que si no les aportan la información requerida, van a proceder a denunciarlos. COPE en Barcelona, Isaac Posadas.
La reacción llega después de que los alcaldes de la CUP aseguraran que no facilitarían la información que se les requirió por carta el pasado lunes. Si no la aportan en un periodo de 20 días hábiles, contando desde entonces, se les denunciará ante la justicia. El subdelegado del gobierno en Girona, José Manuel Sánchez Bustamante, dice que desobedecer denotaría una ocultación de información.
Sembraría una equivocación y un...
Parecería una equivocación y un error el no facilitar una información y además denotaría unas ganas de ocultar una decisión.
Bustamante se ha mostrado confiado en que los diferentes consistorios le harán llegar toda la información que requirió para que la puedan estudiar.
De ADC.
COPE. Estar informado.
Los expertos aconsejan premiar el permiso de paternidad para frenar la discriminación de las mujeres en el mercado laboral. Juan Andrés Ruber.
Según un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, las mujeres están mejor preparadas que los hombres para enfrentarse al mercado laboral y la brecha salarial es aún del 20%. Uno de los principales problemas es compaginar esa maternidad con el trabajo. Ignacio Marra, de FEDEA.
La idea es que hay que conseguir que se mejore, que más hombres lo cojan, ¿no? Y aquí he mencionado dos caminos a seguir. Uno es más con incentivos, es decir, que si el hombre lo coge puede liberar más días, que sí que serían transferibles. Y el otro sería poner algunos días obligatorios.
Desde FEDEA alertan de los llamados techos de cristal y es que a medida que las mujeres ascienden en su trabajo, menos posibilidades tienen de progresar. Apuestan por las cuotas obligatorias de representación femenina en los consejos de administración de las empresas.
Contamos además que el ministro español de Exteriores en funciones, José Manuel García Margallo,
viaja a Bagdad en una visita de 24 horas que tiene lugar en plena ofensiva de las fuerzas iraquíes y kurdas sobre la ciudad de Mosul, que es el último gran feudo yihadista en aquel país. El ministro tiene previsto visitar a las tropas españolas desplegadas en la base militar de Besmaya, a 40 kilómetros de la capital iraquí. Y en el espejo, José Luis Restán, buenas tardes.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hay que decir que a raíz de la crisis económica han surgido muchas iniciativas de ayuda a personas sin recursos. Hablamos, por ejemplo, de los comedores sociales, pero también, y conviene no olvidarlo, ha habido muchas personas que llevan al pie de ese cañón durante mucho tiempo, antes incluso de la crisis.
Pues ya lo creo. Hoy nos vamos a fijar en el espejo en las Hijas de la Caridad y en uno de los 13 comedores que esta congregación mantiene abiertos en España, el que se sitúa en la madrileña calle de Martínez Campos y acaba de cumplir nada menos que 100 añitos de servicio. Cada día se ofrecen allí más de 500 comidas en tres turnos distintos. El primero se dedica a ofrecer comidas preparadas en tupper para 144 familias en situación precaria, y los siguientes turnos atienden sobre todo a personas inmigrantes, pero es verdad que durante la crisis ha aumentado también el número de españoles que acuden. A lo largo de los años fueron surgiendo nuevos servicios: lavandería, duchas, peluquería. Después surgió el centro de día, que ofrece un espacio para la lectura, actividades de ocio, una bolsa de trabajo y talleres para ayudar a encontrar empleo. También un centro de acogida para pasar la noche y una serie de pisos de inserción para que estas personas puedan ir reduciendo su dependencia y reconstruyendo sus vidas. En fin, una auténtica red de solidaridad nacida del carisma de San Vicente de Paúl.
Pues de esa red de solidaridad nos vais a hablar en media hora aquí en el mediodía en el espejo. Gracias.
Hasta luego, José Luis.
Restán, José Luis. Hola, Corrochano José Luis.
Hola, Pérez. José Luis, ¿qué tal?
Buenas tardes. En el mundo del fútbol es día de premios.
Se están conociendo a lo largo de la mañana los candidatos al Balón de Oro. Ahora te cuento quiénes están entre ellos, pero se celebra también esta noche la gala de la Liga en Valencia. Se premia en ella a los mejores de la temporada pasada. Datos de esta gala, COPE Valencia, José Manuel Segarra.
A partir de las 8 está previsto que empiecen a llegar los grandes protagonistas a esta gala de los premios de la Liga, que se va a celebrar en el Palacio de Congresos de Valencia. Han trascendido, la verdad, muy pocos nombres de los galardonados, pero algo sí hemos podido saber en COPE. Luka Modric se va a llevar el premio al mejor centrocampista. Marco Asensio, el de futbolista revelación, y el Cholo Simeone, el de mejor entrenador. La gala la va a presentar nuestro Dani Martínez y se va a poder seguir en más de 180 países.
Que cumpleaños además Dani Martínez, así que felicidades. Esta noche se emite el partidazo desde allí, desde el Palacio de Congresos de Valencia. Como te decía, France Football está dando a conocer por entregas los 30 elegidos para el Balón de Oro. Entre los 10 primeros, lo están haciendo por orden alfabético, están Cristiano, Bale, Godín y Griezmann. A las 2 se van a conocer otros 5. Y el Golden Boy, que premia al mejor jugador menor de 21 años en Europa, ha sido para el portugués que juega en el Bayern de Múnich, Renato Sánchez.
Gracias, Corrochano.
Hasta luego.
1:06. Queda mucho mediodía por delante.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no, pero han robado al vecino del chalet de al lado y no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Cerveza Mau Clásica, pack de 12 latas de 33 centilitros. Comprando dos, el segundo sale a mitad de precio.
La lata te sale a solo 38 céntimos.
Supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
L'última i ens n'anem. Vine als últims dies del Happy Fest de MediaMarkt Tarragona i emporta't una rentadora SMEC de 6 quilos, 1.000 revolucions i classe energètica A++ per tan sols 199 euros. Ser feliç costa molt poc a MediaMarkt Tarragona.
93.5 FM. COPE Tarragona.
Al matí.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
8 minuts que passen de la una. Reprenem el matí amb la informació local i comarcal. Tres titulars a aquesta hora. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip. Arreu de Catalunya es distribuiran més d'1.180.000 vacunes. Millorar l'índex de vacunació del personal sanitari torna a estar entre els objectius de la campanya d'enguany. L'any passat, 60 persones van morir per causes relacionades amb la grip i es van donar 623 casos greus, un 83% dels quals no estaven vacunats. La campanya es dirigeix als col·lectius de risc, per exemple, persones majors de 65 anys, embarassades, malalts crònics i personal sanitari. L'objectiu és evitar el contagi i, en cas que es produeixi, que les complicacions i la mortalitat siguin menors. Des de Salut recorden que és incorrecte relacionar grip i banalitat. Carmen Cabezas és subdirectora de l'Agència de Salut Pública.
Pot afectar entre un 5 i un 20% de la població general i que quan les persones estan en institucions tancades arriba quasi a un 50% i que aquesta mortalitat es produeix quan es produeix una complicació i sobretot en persones grans i que ja s'ha dit mesos d'hivern, cada vegada més tard però al voltant del final de desembre cap a març.
I mig miler de persones han sortit al carrer a Tarragona aquest cap de setmana per denunciar una privatització encoberta de la sanitat. Qüestionen si el nou hospital Joan XXIII es regalarà, diuen, a empreses privades. Pel que fa a l'àmbit econòmic, el sector del moble de la Sénia consolida la seva recuperació i les botigues amplien superfícies. A més, les empreses preveuen facturar entre un 5 i un 8% més que l'any passat. De les 41 botigues que hi havia a la Sénia dedicades al moble domèstic, ara n'hi ha 15 d'obertes. Un dels comerços va tancar l'any passat, però també s'ha obert una nova botiga. Davant la previsió d'obertura d'un nou centre IKEA, la demarcació de Tarragona, programat per als dos propers anys, el president de la Federació de Comerciants de Mobles de la Sénia, el Toni Esteller, ha assegurat que el sector local no es veurà afectat.
Les persones que necessiten mobles doncs, per a que tinguin una durabilitat més llarga, és a dir, per a aproximadament, si volen tindre mobles per més de 3 anys, 5 anys, han de vindre a la Sénia. Si volen tindre mobles per a un pis de lloguer o per a un apartament, també hi ha moltes especialitats a la Sénia, també hi ha botigues molt especialitzades i que poden donar més tan bons preus o més que l'IKEA i que són especialitzades en moble domèstic, però la nostra expertise és bàsicament en mobles d'una mica més de qualitat.
10 minuts, destaquem també la 1 i 10 minuts, destaquem en plana cultural que la Colla Vella de Valls ha fet la millor actuació castellera de tots els temps per Santa Úrsula. Els rosats s'han tret l'espineta descarregant el 3 i el 4 de 10 amb folre i manilles i el 4 de 9 sense folre, el mateix programa que portaven per al concurs de castells de Tarragona. I també destacam avui que el Festival COS de Reus ha tancat amb més de 1.500 espectadors als teatres i amb èxit als actes del carrer, tot i la pluja del cap de setmana. Amb això hem arribat a la 1 i 11 minuts. Ens aturem només 50 segons per la publicitat i torna el Diego Reyes.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
Vinga, continuem al Matí a Tarragona amb més qüestions. M'acompanya ja a l'estudi el Diego Reyes. Ell és promotor, constructor, president de l'Associació de Promotors del Tarragonès i Apialia. Diego, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mónica.
¿Qué tal? Hoy vienes acompañado nuevamente de Héctor Guasch, vicepresident del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Tarragona. Hola, Héctor, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també el Santi Jové de Finques Eivissa. ¿Qué tal, Santi? Bon dia.
Molt bon dia.
Diego, bueno, moltes gràcies a tots tres per venir. Diego, hoy te voy a decir una cosa que sé que hace meses que esperas que te diga. Lo sé, sé que lo esperas.
Sorpréndeme.
Estoy buscando casa.
¿Qué dices? ¡Qué fuerte! Qué
sé
fuerte.
Que esto hacía meses que tú esperabas que yo pronunciase estas palabras.
Pues espabilate.
¿Qué vols dir?
Que
se me las quitan de las manos.
No, eso no es así, pero la actividad ha subido y te tienes que espabilar para encontrar la casa.
No tengo prisa, tampoco.
Pues ya vas mal.
No, que no tengo. No, yo creo que la prisa es mala. Bueno, esto me lo dirán aquí los profesionales del tema.
No, es una cuestión de prisa, es de oportunidad.
Bueno, pero también no hay que precipitarse, que es una decisión muy importante. No sé, Héctor, Santi, si vosaltres coincidiu amb mi en aquest tema, penso jo, personalment, que estic en el procés, que la pressa no és bona en un procés de buscar casa, pis, el que sigui.
Bé, no és qüestió de tindre pressa, és qüestió de tindre la necessitat en aquell moment. Vull dir, els preus avui són els que són, en què anys enrere van ser els que són i en un futur seran els que seran. Per tant, quan un té la necessitat de comprar, té que comprar perquè ho necessita. Per tant, no és qüestió de pressa o no pressa. És qüestió de necessitat o de tindre el pensament de voler comprar en un moment determinat.
Saber el que vol, suposo que també és molt important, no? Tenir
clar
el que
vol és superimportant. I sempre ha sigut un bon moment comprar una vivenda. En qualsevol època, amb vaques flaques o amb vaques gordes, sempre. Perquè el sector immobiliari, històricament i estadísticament, sempre ha sigut un bon refugi i les coses s'han revaloritzat. El que va passar en aquests últims anys és que la gent es va veure el coneixement i els preus van pujar d'una manera desmesurada. Però una persona que va comprar, per exemple, l'any 2006-2007, ara el preu aquell que va pagar és invendible, avui. Però dintre de 15 o 20 anys no sabrem quin preu tindrà aquell immoble. Jo estic convençut que s'haurà revaloritzat conforme a el que va pagar. I a el que avui s'assembla una bogeria el que va pagar, dintre d'uns anys no serà. El que sí que era cert i que era una bogeria, que amb un dia de diferència els preus variessin. Això no podia ser.
Això ara no passa,
ara no passa.
Ara no passa i puc estar tranquil·la.
Sí, amb aquest aspecte pots estar tranquil·la.
Llavors, per exemple, Santi, posem-nos que jo vinc a casa teva i dic, mira, Santi, estic buscant casa. Quin seria el primer consell que em donaries?
Bueno, en primer moment estic d'acord que no hi han d'haver presses, però, clar, el que deia el Diego, hi ha d'haver l'oportunitat, i en aquests moments hi ha les oportunitats. I si vens a casa meva, com en casa de molts companys, molts apis, que són professionals, doncs veurem el que tu pots invertir o vols invertir, i a partir d'aquí doncs t'anirem oferint i anirem assessorant. Vull dir que aquesta és no és ni de pressa ni de preu, sinó que sobretot tinguis un bon assessorament i per uns bons professionals.
Mm-hmm. Aquí ja volíem anar una mica, perquè portem uns quants programes parlant de que, escolta, de que el mercat s'ha reactivat, de que la cosa doncs sembla que va millor, i no podem deixar de banda un tema que hem anat apuntant, jo crec, tota la temporada passada anava sortint de tant en tant, no? De busca assessorament expert, diguéssim, i responsable, no? Vull dir, jo tinc aquí un equip, tinc aquí amb vosaltres tres, segur que trobo una casa fantàstica, no? Un equip d'APIs particular.
I baratita.
Bueno, venga, ja estàs intentant aquí ganar el terreno, aquí a tus dos compañeros, Diego, que nos conocemos. No, però és veritat, què s'ha de fer? O sigui, hem de buscar un professional immobiliari, no? I posar allò, les cartes sobre la taula, sou una mica consellers espirituals, no? Perquè en el procés de buscar una casa esteu al dia de tot, heu de saber allò, doncs fins on puc pagar, què necessito, no? Quines són les meves prioritats, no? Suposo que això ho hem de tenir en compte quan anem a una immobiliària, si estem buscant casa, allò, què ens pot dir que aquell professional sap el que està fent, no? Allò que ens pregunti certes coses, no? Bàsiques, per exemple, això de tu que tens cotxe, necessites cotxe per anar a treballar, què vols? Tens fills, escoles a la vora, no? Coses
d'aquestes. Tens estalvis.
Tens estalvis, això és el primer. Això és el primer, no? Digo, o sea, porque hay ciertas cosas que a ti te dan más confianza como cliente a la hora de buscar, pues en este caso, un asesor inmobiliario, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que el cliente lo que tiene que buscar es la inmobiliaria de proximidad, que la conoce hace tiempo porque la ve, pasa por allí continuamente, y luego pues analizar, entrando en contacto con ellos, ¿no? Pues ver si le pueden facilitar o dar el servicio que requiere, ¿no? Es decir, tiene que haber una relación de profesionalidad, por un lado, por parte del inmobiliario, que esto es fundamental, y luego tiene que haber una relación de confianza. Tiene que haber una relación de confianza entre el cliente y el inmobiliario, porque esa confianza es el lazo principal que va a obtener el cliente si ve que el inmobiliario es un profesional cualificado, no cualificado con un título, sino cualificado por los conocimientos que le va a transmitir y el servicio que le va a dar el inmobiliario. Yo el primer consejo que daría es que si tú vas a una inmobiliaria, compruebes que esta inmobiliaria está autorizada por la Generalitat, en la base de datos que tiene, ¿no?, de agentes inmobiliarios de Cataluña, ¿no? que está autorizado y que el inmobiliario está allí dado de alta, porque esto lo que te va a dar es una garantía en cuanto a si el inmobiliario se equivoca, y tener unos seguros que te van a respaldar de responsabilidad civil y de caución, y además una garantía de que por lo menos ese inmobiliario ha pasado el filtro de los cursos que se exigen para tener una base mínima de conocimientos. Entonces, este és el primer pas que jo daria.
Sí, això ho comentàvem la temporada passada amb el Diego, que vosaltres, com moltes altres professions, la meva, per exemple, no? Heu patit en els anys del boom immobiliari aquest intrusisme que, en el fons, també va fer molt mal a la imatge dels agents immobiliaris, no? Que us veia una mica com els especuladors que em venen aquí a encolomar-me el que sigui, no? Héctor, suposo que això també ho heu hagut de lluitar, encara.
Sí, això va ser com una moda, quan va ser la moda també de les pizzeries, doncs van sortir un munt de locals que muntaven pues, pizzeries. Llavors la gent va veure amb el boom immobiliari que això era una oportunitat de negoci i va haver molta gent que s'hi va apuntar i van obrir oficines. Gent que, a veure, jo no posaria en dubte que poguessin estar o no qualificats, però és un sector que tindria que estar regulat, que ara aquí a Catalunya mica en mica s'està fent, però tot té la seva història i, si em permeteu, companys, el voldria fer una mica d'història, sí, d'això. Els agents de la propietat immobiliària eren els antics corredors de finques que hi havia antigament i que després es van, d'alguna manera, formalitzar sobre els anys 50. I van treure el títol professional d'agent de la propietat immobiliària. Necessitaves passar dos exàmens a Madrid, que ho feia el Ministeri de Fomento en aquella època, i donaven el títol professional d'agent de la propietat immobiliària. Com a mínim, per accedir a aquests exàmens, tenies que tindre una titulació universitària. Actualment, la professió com a tal regulada va desaparèixer l'any 2000, quan, sent president del govern el senyor Aznar, va liberalitzar la professió. Crec que es va equivocar, perquè és un sector que té que estar, una, regularitzat, i després és un tema de molta confiança de la persona que compra amb aquella persona que li està venent. Vull dir, l'intermediari té que ser molt bon professional i té que tindre uns coneixements mínims. Aleshores, això a Catalunya ja d'alguna manera s'ha posat en marxa, hi ha una regulació, el resto d'Espanya no, i tinc que dir també que des d'aquí, precisament Tarragona ha sigut sempre una de les ciutats punteres amb el tema d'innovació, i en aquest cas concret, la Universitat Rovira i Virgili, a través de la seva càtedra, i el professor Sergio Nasarre, que és el que la porta, estem intentant de que la professió torni a tindre un nivell reconegut a nivell tant estatutari com de professionalitat i com d'estudis reglats. Llavors, de la mateixa manera que quan una persona té un problema fiscal i va amb un economista, que és una persona entesa amb la matèria, un es troba malalt i va al metge, quan té que comprar algun immoble, doncs té que anar amb un professional qualificat. Vale? Llavors, en aquests moments s'està fent a través de la càtedra de l'habitatge, de la URB, s'està fent un estudi a nivell de tota Europa amb la qual s'està estudiant la professió dels agents immobiliaris de tots els països d'Europa, i s'està fent un estudi amb el qual, al final de tot, hi ha una doctoranda, que el doctorat està basat en aquest estudi, i una vegada fet es voldrà presentar, suposo que al govern central, quan estigui tot documentat, per intentar recuperar la professió i tornar-la als nivells que va ser anys enrere.
Dius que a Catalunya sí que hi ha certa regulació, sí, no a la resta d'Espanya, però tot i això, la que hi ha, creieu que és suficient o encara s'hauria d'anar un pas més enllà?
Jo crec que s'hauria d'anar un pas més enllà, perquè també dintre del sector, bueno, com passa en tots els sectors, hi ha gent bona i gent que no ho és tant. Hi ha hagut també estafes, hi ha hagut molts problemes, internet ha fet molt de mal. Ara, per posar un exemple, sortint una mica de context, hi ha molts anuncis de pisos de lloguer que ofereixen duros a quatre pessetes, la gent pica, això potser ho tindríem que parlar en un altre programa,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Però truquen per telèfon o enviem una reserva de 400 euros per un pis que tècnicament potser en val 800, no? Segons les fotografies que han vist internet, la gent pica i aquells 400 euros desapareixen i el pis no existe.
Ai, això no sé si continua passant, però a mi m'ho van oferir fa molts anys, això, eh? Allò, la típica que havies de pagar per aquella llista de pisos, això no sé
ja
si
no
continua
existeix,
passant,
ja no
eh? Jo, a mi me la van oferir i vaig dir...
Sí, sí, sí,
no, però ja això... li diré jo el que pot fer amb la llista.
No, però això no era una estafa.
No, això no ho era.
No, no era una estafa, però...
Això era un servicio.
Bueno, Entiéndeme.
Bueno, si es, vamos a ver. El concepto es como servicio. Oiga, yo le doy a usted 20 pisos, en los cuales usted, yo los he examinado, yo le he hecho el trámite para que usted pueda tenerlo disponible, este piso, para que usted, y yo le voy a dar una opción. Esto existe hoy en día y te voy a decir cómo. Hoy en día está el agente que le busca un piso a un cliente, ¿vale? Que esto en el comercio, el shopping, ¿cómo le llaman a esto?
Personal shopper.
El personal shopper, exactamente. El personal shopper. Pues en inmobiliaria existe igual. El concepto es el mismo. Oiga, usted me contrata y yo le busco 5, 6, 7, 8 pisos con el perfil de piso que me da usted y del precio y tal. Y yo le hago todo el trabajo.
Sí, pero te estoy diciendo que el tema era que tú tenías que pagar por ese listado, te daban el listado y ya te apañarás.
No. Sí, era así, Diego, sí. O sea, vendían un listado.
¿Pocos pisos de alquiler has buscado, entonces, Diego Reyes?
Sí. El cliente tenía que llamar a unos teléfonos determinados, sí.
Claro, eso pasaba. A mí me
ha pasado. Y ese listado pues valía, pues no sé, 20 euros, 50 euros.
Uy,
no,
a mí
no
me feían pagar 2 cents, que me decían, venga, adiós. Sí, no sé. Adiós. Sí, sí.
Yo soy de los partidarios que por dar un servicio hay que cobrar.
Sí.
Entonces, hay porque hay mucha gente en este país que se cree que las cosas son gratis hasta que las tiene que hacer él.
No, evidentment. O sigui, tu sí, evidentment, si tu busques un pis, això té un cost, evidentment. El que no pots és que tu m'hi facis pagar per un llistat d'adreces que els pots haver tret de la guia telefònica, entén-me.
D'acord. Si volvemos al tema que hablaba Héctor, que para mí es un tema interesante, es decir, yo estoy de acuerdo en que el sector se regularice, el sector se le dé más conocimiento y que los que quieran entrar en el sector tengan que tener más conocimientos para entrar, porque realmente, a ver, ser agente inmobiliario, pues no es fácil. Es decir, y es como todo, es decir, tú estudias una carrera y te incorporas el primer día al puesto de trabajo y estás fuera de juego,
claro,
¿no? Uh-huh. Y te cuesta un tiempo de rodaje, ¿no? Entonces, yo es que incluso exigiría de que hubiese un tiempo de aprendizaje, es decir, no porque he hecho un curso que me ha durado 8, 9 o 10 meses, o un año, y me han capacitado teóricamente, porque esto es como el carnet de conducir, yo te capacito teóricamente, pero ahora en las prácticas, ¿no? Para saber qué conducir. Pues en la inmobiliaria es como en todo, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo en que eso se le dé más capacitación intelectual o de estudios, ¿no? En lo que no estoy de acuerdo es en que haya barreras para acceder. Yo creo que el acceder a los trabajos tiene que ser una cosa abierta, liberalizada, y que el que demuestre su valía y sus conocimientos pueda acceder. El hecho de entrar y que si no perteneces a un colegio o no eres de un colectivo, no. Y tal, yo no estoy de acuerdo en esto. Y de hecho en Cataluña no se exige.
No, pero ya no es tanto pertenecer a un colegio, sino tener cierta formación, ¿no? Suposo, Santi, no te he preguntat específicament sobre el que deia i el que apuntava l'Héctor, però tu també creus que cal aquesta major formació de la gent que es dedica a fer d'agent immobiliari?
Evidentment, una cosa és com deia el Diego, que tens un curs tècnic durant 6 mesos, un any, depèn del grau que vulguis tu arribar, i l'altre és la preparació dia a dia i la pràctica, que és molt important, la pràctica, perquè hi ha molts temes que tocar dintre el món immobiliari, i si vols assessorar bé el teu client encara molt més. Vull dir que llavors no, és fàcil, perquè tothom pot vendre i hi ha un diferencial, i aquest diferencial segons com és molt alt, segons el client, perquè doncs, hi ha gent que millor no ho tracten amb professionalitat. Però doncs, jo voldria, que heu apuntat diverses vegades, als Estats Units, nosaltres som el tercer amb reconeixement amb la fila de professionals del món a l'API.
Ah, sí?
El món immobiliari. A Europa estem el cinquè, el sisè, però Espanya és dels tres últims. Això vol dir que algú s'ha fet malament.
Clar.
O algú, nosaltres hem deixat fer que això és malament, mm-hmm, perquè també ens hem d'inculpar nosaltres.
Això ho comentàvem ara abans d'entrar també, no? Que el boom immobiliari, una de les conseqüències, a banda de moltes altres, no? Per vosaltres, com a professionals, va tenir també aquest fet de que tothom doncs, s'apuntava i sortien immobiliàries com a bolets, no? Pràcticament, i aquí tenim pues, d'esos barros, no? Recogemos estos lodos, i molta gent, al final, allò, doncs no és un professional prou preparat, i no assessorat correctament, i molta gent també, doncs, que no hi ha posat prou cap, s'ha vist amb alguna sorpresa, no?
Jo volia dir, reculant enrere del tema del llistat d'aquests pisos. Sí. Jo vaig estar fa 3 o 4 anys, ja no recordo, al sud d'Europa, al nord d'Espanya, per tocar en el Cantàbric, allà a Hendaia i Sant Juan de Luz, me sembla. Sí. I bueno, jo doncs me pica la curiositat i vaig estar mirant unes immobiliàries.
Això ho fem tots, eh? Cadascú tira cap a l'ocell.
Sí, i veia que tenien unes revistes. Vaig entrar a preguntar i et costaven 150 euros, llavors. Aquella revista te la donaven, la pagaves, i si tu després llogaves o compraves un pis, aquells 150 euros te'ls descomptaven.
Ah.
Però, clar, ja no perdies un temps amb un xafarder, amb un que no era comprador o llogater, amb un que volia saber el preu que tenia perquè era al costat de casa seva i que voldria el seu pis. Clar, tot això, si no feies l'operació, doncs almenys la immobiliària tenia els ingressos. Que feia l'operació, a part de tot l'assessorament i tot, te descomptaven els 150 euros que valia. Okay. I aquesta revista era del grup de tota la ciutat aquesta, tant una com l'altra.
Mm-hmm.
I em va quedar molt, no sé si ara actualment ho fan, eh?
Doncs mira, és un sistema nou. Jo la llista que us explicava, a mi no me'ls tornaven ni res, clar, no els hi vaig donar, evidentment. En fi, se m'acaba el temps. No sé si haurem tingut prou temps avui, Diego, si no volveis, no passa nada. Esto es casa vuestra casa, tot, y mi consejo para acabar. ¿Te parece?
Me parece.
¿Me pones una cara de concentración cuando sabes que te tengo que tirar el
consejo? Sí, bueno, lógico. No, a mí hay una cosa que de verdad me preocupa de lo que hemos hablado, y es que los colegios o instituciones o agrupaciones profesionales están más preocupadas en este momento, por lo menos las dos que yo conozco, están más preocupadas en obtener ingresos de los socios que en defenderlos y representarlos.
Pero esto pasa en muchos colegios profesionales.
Sí, pero bueno, yo hablo del que ahora está, del que ahora nos compete en este momento, ¿no? Y esto me preocupa porque no combaten la injerencia en el sector, es decir, el que trabaja de oculto. Y esto, ni la Generalitat hace nada, porque la Generalitat mucho paripé, pero luego a la hora de la verdad no hace nada, dime quién es, miraremos y sigue, pero si no tiene gente para ir a mirarlo, ¿para qué se lo vas a decir? Me explico, ¿no?
Ay, te explicas.
L'Immoconsell, per gentilesa de Pialia Tarragona.
Pues el Inmoconsejo es que, lo he dicho al principio del programa, que si necesita un inmueble o un profesional que le asesore, vaya al profesional de proximidad, pida referencia siempre, y la confianza que usted obtenga allí será su mayor baluarte en la profesionalidad que tenga el profesional este.
Uh-huh. O sea, busque el API kilómetro cero, diríamos, ¿no? Ya os he hecho el eslogan para la campaña de este año.
Sí,
¿os parece?
Bonito eslogan.
¿Me
gusta? Sí.
Molt bé, doncs, muy bueno. Diego Reyes, Héctor Guas, Santi Jové, moltíssimes gràcies. Torneu quan vulgueu.
Adéu. Moltes gràcies.
Gràcies a tu i a vosaltres.
Al matí.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @AlMatíTarragona. El Sibarita.
Vinga, 1:31, continuem en directe al matí a Tarragona. Ruth Guerrero, que no t'havia saludat avui encara.
Sí, és que m'he hagut d'anar, però per un motiu bo,
feina, estaves fent feina. La Ruth estava a la presentació del Memory Mash, no?
Sí,
Festival Festival de cinema que ve d'aquí poquet.
I el recomanem, Ve amb novetats importants, Una octada de no cluenda, sinó de clausura.
Escolta, ara m'has deixat... Bueno, ja m'ho explicaràs,
Jo,
No van ser més esdeveniments, perquè ara hauria d'estar aquí el Carlos Montagut. Falta per segona setmana consecutiva. Això ens ho haurem de cobrar d'alguna manera,
Sí, ja li direm quan vingui, que ens porti algú bo.
Però bé, el Carlos Montagut avui no hi és físicament, el nostre Sibarita, però això sí ens ha deixat els deures fets. Ells cada setmana ens recomana un producte, i com que suposo que sap que a mi això em va, perquè em ve de família, sempre que pot em recomana pa. Que parlem de pa, de bon pa, que sap que aquí som molt fanàtics d'aquesta qüestió. I avui anem el forn de Nulles, perquè ens ha tornat a sorprendre el Jordi Gas. Que Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies per haver deixat el forn una estoneta i haver vingut a l'estudi. Dic que ens tornes a sorprendre perquè vas estar aquí fa uns mesos amb el croissant de calçot.
Sí.
No? Que ja ens va agradar la cosa. I avui vens amb molt pa, d'entrada. Ara penjarem la foto al Twitter perquè és un bé de Déu aquest estudi avui. El pa casteller.
Sí, exactament. Era un projecte que ja fa 2 anys que portàvem editant i, bueno, ara ha sortit a la llum.
Deixa'm que saludi, ara en parlem més, saluda el Martí Magrinyà, que és l'enòleg del celler, del nostre celler d'avui, de Vega i Xalà. Martí, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies també per haver vingut. Ara parlarem de vi, però no sé si t'havies vist en una d'aquestes, amb aquest BDU de pa, a un estudi de ràdio.
Difícilment no, en un estudi de ràdio mai. Fa molt de goig.
Home, pa i vi és bona combinació.
És bona combinació. Ara els hi preguntarem, a veure, quan sapiguem què porta aquest pa, ara et preguntarem a veure si ens recomanes un vi, Martí. Jordi, què té de particular aquest pa casteller que has fet, que porta faixa i tot, eh?
Aquest pa, el particular que té és que està fet amb farina 100% d'aquí a Catalunya, ecològiques, i que no porta llevat, està fet tot amb massa mare natural. Vale? Normalment per fer un pa així es tarda uns 2 dies.
2 dies des de què? Clar.
Des de que l'amasses fins que el fiques al forn.
O sigui que això requereix paciència.
Molta paciència, molt d'equilibri i molt d'esforç, com un castell.
Exacte, mira.
Mai millor dit.
Mai millor dit, exactament. I tu quan comences a barruntar? A veure, què podem fer aquest any per sorprendre una mica? A més, aquest any que hem tingut concurs de castells, bé, Santa Úrsula aquest cap de setmana, que ha estat fantàstica.
Sí.
Com comença aquest procés?
Aquest procés va començar fa 2 anys. Fa 2 anys, amb una fira, em vaig trobar l'alcalde de Valls i em va dir: algun dia tindries que fer un pas sobre els castells. Però clar, relacionar pa i castells és una combinació una mica complicada. I mira, aquest any que els castells a Valls han anat tan bé, pues, mira, ha sortit aquest pa així.
O sigui, està el Jordi allà al seu forn, a Nulles, Ruth, sí. A veure com ho podem fer, no? I suposo que has fet moltes proves fins a arribar al que tu volies, al que tenim aquí avui.
Sí, a veure, no volia fer un pa amb molts colors, però volia fer un pa que fos més general per tots els castellers de totes les colles del món casteller. Vale? Que l'esforç de fer un pa sigués igual a l'esforç de fer un castell. Aquest és el significat d'aquest pa.
Com a producció, clar, perquè hi ha molts castellers, no sé, i això té una durada, un procés, són 2 dies d'amassar, com ho tenim, aquesta producció? Per on anem?
Bueno, és un pa que per qüestions de control de les masses no puc fer més de 40 unitats a la setmana, i que sol la ficaré a la venda el dissabte.
Hem de dir que has aprofitat Santa Úrsula per presentar-lo, no? Que et vaig trucar jo fa un parell de setmanes i em vas dir: vull esperar una mica.
Sí. Bueno, les dues colles de Valls van tindre la deferència de presentar els pans al simposi en casteller allà a l'escola en Xaneta, i bueno, la veritat que els dos caps de colla de Valls me presentin el pa, pues, és un gran orgull per mi.
El podrem trobar a partir d'ara ja, que s'ha presentat oficialment aquest cap de setmana, tots els dissabtes al forn de Nulles, em deies, no? Perquè tu només vens allà al vostre forn.
Sí, així mateix. Sobretot aquests pans.
Suposo que l'haurem d'encarregar, no?
Sí.
O sigui, si tenim aquí molta ànsia, millor que l'encarreguem, no?
I tant.
Per tant, farina, m'has dit, farina feta, farina catalana, és un pa ecològic, no? Quines farines has fet servir?
Hi ha farina de sègol, farina molta a la pedra i una farina blanca, vale? perquè no sigui un pa tan àcid.
I què el fa diferent, a banda de la faixa, evidentment, no? El fa diferent, és més compacte, és més...
Sí, és un pa molt compacte, molt humit, té una durabilitat llarga, jo diria que està entre els 5 i els 8 dies... Si està ben conservat, és un pa que el millor dia per menjar-se'l és a partir del segon, tercer dia.
Ah, sí, o sigui, no el mateix dia que el comprem, eh?
No,
és interessant.
Jo prefereixo que es deixi reposar bé i que el segon, tercer dia es comenci a menjar aquest pa.
I després, per conservar-lo, què hem de fer amb aquest pa?
Embolicar-lo amb un tros de roba, amb un drap i prou.
I ja
de tota la vida. Escolta, com la bossa sempre, de roba. No? Reivindiquem una mica la bossa de roba pel pa, també.
Sí, que s'havia perdut, no?
És veritat, això, eh?
Sí, és el més important. El pa sempre en paper o en bossa de roba. Es conserva millor, dura més, conserva més els olors, els aromes, ho conserva tot.
Aquí va, torno jo, Ruth, ja sé que estic tornant als orígens. Jo quan estava jo aquí al forn dels meus pares, aquí atenent, que allò que et venien i deixaven la bossa de roba perquè els hi posessis el pa, això s'ha perdut i ara sembla que hi ha gent que ho ha tornat a recuperar.
I tant, hi ha molts forns que ho impulsen, això.
Exacte, sí, que és la millor manera de conservar-lo, no? Perquè no es posi tou, perquè no s'assequi tant, no?
Sí, és exactament així.
De fet, bé, si parlem de pa artesà, quan el deixes reposar, el deixes amb unes teles, no?
Sí.
Tapes amb aquelles teles.
Exactament.
Sí, que jo, més bé que així, que els forners, no?, de poder fer. Per tant, dos dies, o sigui, avui que estem dilluns, per tenir-los dijous, tu comences dimecres a moure tot això, eh?
Bueno, començo el dimarts.
Dimarts ja.
Dimarts començo a preparar les masses mare. Els masses mare, per al no portar llevat fresc, aquest pa necessita les masses mare molt potents per poder pujar.
Uh-huh. Martí, estàs tu mirant aquí el pa... fa ullets, ja veig, que t'està fent ullets del pastel.
Aquesta ja tinc una mica de gana.
No sé si estaves tu pensant una mica tant, parlem de llevats, les mares i tot això, també té molt a veure amb el vi, al final, el procés.
Sí, sí, el llevat que fermenta el most, que transforma el most en el vi és el mateix llevat, és exactament el mateix organisme que transforma la farina de pa en el pa. Uh-huh. I el que fa la cervesa també. O sigui, uh-huh, és un organisme bastant important per la història, uh-huh, de l'home, no?
Jordi, algun pa a la vista amb vi, ara que tenim aquí el Martí, no sé si voleu fer tractes, jo us presento.
Sí, és pa, faltaria alguna cosa més a banda de pa i vi perquè fos perfecte, però el començament és bo.
Bueno, ja és un inici, no? Jo em quedo amb l'estètica del pa, també.
Això també està molt pensat, això de la faixa, no?
Així amb topos, és vermella, sí, de com
està tot pensat, Jordi.
Sí, i tant. I la gràcia principal d'aquest pa és que els pans van numerats.
Ah, sí?
Sí, van numerats. Cada pa té un número.
Sí, té una etiqueta, també, similar a la faixa, i llavors dintre posa el número ell d'unitat que és.
D'unitat,
no?,
que és, perquè cada euro d'aquest pa anirà destinat a una cosa benèfica que duran a terme les colles de Valls. Si se'n venen, poden destinar el que ells vulguin. Vale, i llavors, quan vas a comprar aquest pa, tu ja saps pel número que has comprat el pa els diners que s'han destinat a allò.
Mm-hmm. Ah, doncs això està molt bé, aquesta mm-hmm iniciativa també, no? Perquè ara, quan val un pa, quan fa aquest més o menys? Mig quilo?
Uns 600 grams.
600, no? Entre mig quilo, llavors, quin preu té, Jordi?
Va a pes, a 8 euros al quilo.
Vale, per tant, que sapiguem que si anem a comprar-lo, doncs que un euro del que ens costi aquest pa, no?, que és artesà, per tant, cada un és diferent i pesa diferent, que això també és important, no?
Sí.
Doncs anirà aquí a un projecte solidari, benèfic, que també és molt important. Doncs escolta, Jordi, et felicito per la iniciativa. Tu no pares, segur que tens alguna cosa al cap ja, eh? Un cop ara passi això...
I tant, jo... Fer pa és... Jo no treballo, jo em diverteixo.
D'això es tracta, sí.
Hem de dir, hem de dir que si van a visitar el celler cooperatiu de Nulles, podran provar el pa del Jordi, també,
sí,
no? Perquè allà, quan et fan el tas de vins i de cava, també posen el pa, allò que va molt bé per empapar, diguéssim,
sí,
aquells vins que t'estan donant.
I tant.
Perquè van a fer la visita a les 11 del matí, necessites una mica de fondo.
Sí, algú amb fundament, clar, no? Que, sí, a la panxa quedi, no? Perquè si no vi sol...
Clar, jo vaig fer un de nous i d'olives, pot ser, perquè al forn de Nulles no només feu pa casteller ni croissant de calçot, sinó que feu moltíssimes altres coses.
Sí, al voltant d'unes 30 varietats de pa diferents. Cada dissabte, els dies de cada dia no, perquè el poble és molt petit, però el dissabte tenim pans ecològics, d'espeltes, de tot això. I si no, i cada vegada en traiem un de nou, els anem canviant. Cada dissabte vindré a comprar el flor. Intento que la gent que ve cada dissabte sigui una aventura, que pugui provar un pa nou cada vegada que ve.
Mm-hmm. Doncs bé, això està molt bé. Aquest dissabte vull cues al Foro de Nulles.
Això mateix. No sé si us truquen des de fora per encomanar-vos això, si penseu a través online o el que sigui, de vendre aquest pa.
No ho sé. És una cosa que... Hi ha gent que ens reserva pa per correu electrònic, però al ser tantes poques quantitats, avui dia, havent el WhatsApp, és molt
veritat,
pràctic.
Sí, és cert. Sí.
Doncs ja saben, tots els dissabtes podran trobar aquest pa casteller al forn de Nulles, a més de moltíssimes altres varietats. Jordi, t'agraeixo moltíssim que hagis vingut. No sé si et va bé quedar-te fins a les dues.
Sí,
et
i tant.
Et pots quedar, perquè és molt interessant el que ens ha d'explicar el Martí, també. Ara li preguntarem com maridem aquest pa. No sé si tens alguna pregunta pel Jordi, Martí, per saber en què ens el maridaràs. Necessites alguna dada tècnica més sobre aquest pa?
No, el maridatge en pa és senzill.
Sí? A quin vi em proposaries per prendre-me'l amb aquest pa casteller? A veure.
Bueno, el pa normalment doncs, és per menjar sobretot amb algun embotit, és l'enllaç amb el vi, diria jo, amb un vi negre. pa i embotit, un vi negre lleuger, potser no massa potent. Aquest seria un bon maridatge.
Sí, de quins de Vega i Xalà, per exemple? Amb quin negre de Vega i Xalà em recomanaries?
Bé, el nostre criança, que es diu Viern, sí. és un criança, però que no és excessivament concentrat ni potent, per tant, aniria bé, segur.
Sí, doncs escolta, haurem de provar això, Jordi, no?
I tant.
Hem de provar. Si vols trobar aquest Viern de Vega i Xalà, tens d'anar a Vilanova de Prades, que és d'on ve el Martí, perquè el celler està allà. I Martí, ben recomanat, perquè la setmana passada va estar aquí l'Albert Rovira de Vitvertus, sí. I ens va recomanar la Bauma, un del vostre blanc. No sé com sento això de que et recomani un company que també es dedica a fer vi.
Home, senta sempre molt bé. Si és un company, encara millor que... que ningú més, no?
A més de la Conca, Ruth, portem moltes setmanes que no ens movem, sí, de la Conca de Barberà, perquè passen cellers per aquí, cada setmana un celler ens en recomana un altre, i feu molta pinya, a
som
la Conca.
Som una mica endogàmics, sí. Però és que ho hem de ser, som una comarca petita, una mica oblidada, allà al mig de Catalunya.
Ja està bé.
De fer pinya, sí.
Martí, tu ets l'enòleg de Vega i Xalà, m'agradaria que ens expliquessis, abans de parlar dels vins, una mica com comença la història del vostre celler.
Bé, el celler Vega i Xalà són els dos cognoms de l'Eva, de la filla, diguem, qui inicia el projecte és el seu pare, que es diu José Vega, i ells, bé, la dona del José és de Vilanova de Prades, ella és nativa de Vilanova, va emigrar a Barcelona i es van conèixer ells dos, i arriba, bueno, a inicis dels anys 2000, doncs ells dos decideixen de tornar a Vilanova de Prades. I ell, el José, és una persona que originàriament és de Còrdoba, tot i que de petit doncs va venir cap aquí. Allí descobreix una mica el món rural, perquè Vilanova de Prades encara és una zona molt, molt rural. I dins de la ruralitat, diguem, doncs, el món de la vinya, que havia sigut molt present a Vilanova, tothom tenia cups de vi a casa seva, se'l feia per ell, normalment no es comercialitzava, sinó que se'l feia per ell. I això havia anat desapareixent, però diguem, amb les reminiscències d'aquest món i que ell s'havia anat aficionant al vi, doncs va decidir plantar ell hereta unes terres de la seva dona i decideix plantar vinyes. I en aquest procés, que això estem parlant del 2002-2003, una mica per casualitat, a través d'un amic comú, ens coneixem. Jo en aquell moment treballava per Codorniu amb un celler que Codorniu té al monestir de Poblet, dins del clos, i ens coneixem i bé, jo no sóc originari de la Conca, però des de petit que hi he anat, no? I des de que treballava amb un celler allà a Poblet, doncs quan passava per Vilanova de Prades i veia aquells terrenys de pissarra i pensava doncs que l'alçada, que és molt bona per la maduració del vi, pensava que ell era un territori ideal per fer vins de qualitat, no? I pensant això, ens coneixem un dia nosaltres dos i bueno, comencem aquest projecte amb molta il·lusió i han passat els anys i aquí estem.
T'anava a preguntar precisament, ho has dit ara tu, l'alçada. L'alçada és molt important, suposo, quan parlem dels vostres vins, perquè esteu, les vinyes bàsicament estan, què, 800-900 metres d'alçada, no?
Sí, aquí
la temperatura canvia, per tant aquí hem de tenir moltes coses en compte que poden fer diferents els vins.
Sí, aquesta és la principal diferència, és el que és el segell, podríem dir, dels cellers, és l'alçada. El terreny també és un terreny de pissarra com el del Priorat, per tant no són tan diferents, és el mateix sol, no?, que tenen ells. És la veta aquesta de pissarra que arriba fins a Vilanova de Prades i s'acaba més o menys als costers de Poblet, allà és on s'acaba la pissarra. Això és important perquè dona mineralitat i bueno, dona moltes coses que els del Priorat han explicat ja. Però a més nosaltres tenim aquesta alçada, tenim les vinyes més baixes, estan a 700 i escaig metres, vull dir que ja partim de molta alçada i arribem fins a 900. El poble està a 900 metres i les últimes vinyes estan en aquesta alçada, no? Aleshores, el clima és un clima que té influències del Mediterrani, perquè estem a prop del Mediterrani, però hi ha les muntanyes de Prades entremig. Per tant, aquest clima mediterrani té una mica de continental i una mica d'influències de l'alçada aquesta tan gran que tenim, que això es tradueix sobretot en nits fredes i sobretot el pic diari de temperatura, la màxima, és sempre inferior. Si a Montblanc estem a 32... allà potser estem a 28, no? Això fa que la maduració sigui més llarga. A nosaltres estem vermant, que tothom ha acabat, però nosaltres...
Encara esteu, no?
I ens queden 15 dies. I es tradueix en una mica més d'acidesa. decideix que això dona frescor als vins, dona també un envelliment millor, els vins àcids envelleixen una mica millor, i és, realment és el segell d'identitat nostra.
Mm-hmm. Estava mirant el Jordi, que somreia quan digues això de la temperatura, perquè també la temperatura és una cosa que al forn hi té molt a dir, no? Quan es fa el pa allò a mà i cada dia.
I tant.
Com
i
ho
tant.
Noteu, això, els canvis aquests de temperatura?
Moltíssim. No necessito sortir al carrer per saber el temps que fa.
Que tu ja saps, no?, com va evolucionant, no?, la massa, el llevat.
La massa, de seguida veus el temps que fa al carrer.
Mm-hmm. Per tant, ens deia el Jordi Martí que aquest és un pa ecològic. Vosaltres també aposteu per agricultura ecològica al celler.
Sí. De moment ens vam inscriure a l'organisme que regula tota la producció ecològica fa només 4 anys, crec. Per tant, els vins que estan al mercat ara encara no tenen el segell, però en 1, 2, 3 anys tots els nostres vins seran ecològics, perquè l'organisme requereix uns anys de transició, que són 3. I allí, bé, a part de que creiem que la direcció d'ara és cultivar i treballar en productes ecològics, a més, per la climatologia d'allà és fàcil. Realment la vinya és un conreu complicat perquè té moltes malalties, sobretot té molts fongs que poden atacar la vinya, la fulla, després el raïm. Però Vilanova de Prades és un clima bastant sec, i a més està molt exposat al nord. Quan bufa el mestral, el vent del nord, doncs bufa molt sovint, això asseca i fa que aquests fongs doncs no creixin amb tanta facilitat. Per tant, ha sigut fàcil fer aquest pas a l'ecològic, no? Que en altres zones més humides, amb sols més fèrtils, això és més complicat.
Mm-hmm. L'Albert ens va recomanar la setmana passada un blanc, la Baume. A mi em va sorprendre, perquè feu molta varietat de vins negres, és el vostre únic blanc, no? La Baume.
Sí, de moment sí. Sí, va ser dels primers vins que vam fer i potser és el primer vi que ens va donar nom al celler.
Mm-hmm. Explica'ns una mica, per aquells que no el coneguem, que no tenim el plaer, no? Ruth, tu no tens el plaer tampoc, no?
No, jo no tinc el plaer, ja saps que a mi els blancs em fascinen.
Que tu ets de blanc, doncs a veure.
Bé, aquest és un blanc de, sobretot, la mare, diguem, del vi, o el percentatge més gran és Garnatxa Blanca, que és una varietat de raïm més pròpia de Terra Alta, Priorat. Però, en concret, a Vilanova de Prades n'hi havia hagut una mica de Garnatxa Blanca, perquè la veritat és que nosaltres estem dins de la denominació d'origen Conca, però per l'alçada i pel tipus de sòl són bastant diferents de la resta de la Conca, no? Aleshores, era una mica tornar als ceps que allí tradicionalment se sabia que anaven bé, no? La Garnatxa Blanca està molt, molt ben adaptada a la pissarra. Aquest és el principal. I després hi hem posat una mica de varietats forànies, com sobretot el Chardonnay. O sigui, bàsicament és un ensamblatge d'aquests dos vins. Aleshores, enllaçant amb el que dèiem del clima, les característiques principals d'aquest vi és sobretot aquesta frescor que ve de l'acidesa, del fet que ha madurat el raïm en alçada. Però a més, és un lloc que, tot i que és fred, hi ha moltes hores de sol a l'any, no? És un lloc, a diferència de Prades, que està molt a prop, en línia recta, però Prades està en una mena de clotada que fa que hi hagi moltes boires. Durant tot l'any hi ha moltes boires. Aleshores, és molt bo per la patata, suposo. No. Però pel raïm, realment no. Allí li costaria... En canvi, Vilanova de Prades, el fet que està molt exposat al nord, bufa molt sovint el mestral o serè, que es diu en les comarques d'interior, no? I això fa que la nebulositat és molt, molt baixa. Inclús aquí a prop de la costa, sobretot a l'agost, setembre, que és quan el clima és més determinant per la maduració, aquí hi ha moltes núvols d'aquests derivats del llevant, de la influència del mar, i allí estem doncs molt, molt assolellats, no? Aquestes hores de sol també es tradueixen en molt de sucre al raïm, que això vol dir també un grau alcohòlic, diguem, una mica alt en el vi. I el fet de que l'acidesa sigui alta i l'alcohol també, això fa que el vi sigui molt, molt saborós, no? Té una intensitat al paladar molt, molt notable. I a més, una altra característica que ve de l'alçada és el fet de que, com que el pic de temperatura no és tan alt, els perfums del raïm es conserven una mica millor, no? Aleshores tenim aquesta barreja de molt, molt de perfum, molt d'aroma en el vi, i una frescor i una intensitat en boca doncs notable.
Mira, tu, l'alçada com pot influir, no?, en com és, no?, un vi blanc o un altre, eh? Això és curiós, també, que a vegades són conceptes que, com a usuaris, anava a dir ara, com a consumidors, no ho tenim en compte, no? I és veritat.
Sí, el vi realment reflexa molt el territori on creix el raïm. Sí, és un dels productes que més que altres, doncs, reflexa molt, perquè inclús nosaltres, allà a Vilanova de Prades, la orografia és molt, molt diversa, diguem, i pots tenir un coster encarat al sud o un coster encarat al nord i els vins són diferents, no? Només aquesta petita diferència fa que el vi sigui diferent, sobretot perquè la temperatura entre una orientació i l'altra és diferent. No?
És diferent, sí, però és això, l'alçada es valora molt, eh? Cada vegada més, potser, no? Sempre tenim aquella imatge, no?, de les vinyes, no?, més baixes, més tal, però jo crec que cada vegada més.
També. Sí, nosaltres, en general a Catalunya, el clima és càlid, i a vegades en climes càlids, doncs, els vins es tornen molt alcohòlics i una mica plans, una mica pesats. L'acidesa és una manera fàcil de compensar això. En llocs més baixos s'ha de compensar d'altres maneres que potser no són tan fàcils.
Parlava ahir de mineral, per cert, si estigués aquí el nostre Sibarita.
Ai, el Carlos.
Sí, diria, no?, que aquí també es planteja, no?, sobre un món diferent, que és això de la mineralitat. No?
Un dia farem un debat sobre mineralitat.
És molt difícil, jo crec que ningú sap definir el que és això.
Coincideixes amb el Carlos, llavors.
Sí, és un adjectiu que es fa servir molt. Però realment no hi ha una definició, una idea clara, no?, de què és. Sobretot els vins que són minerals són sovint els que no són tan afruitats. Quan el vi té molta aroma de fruita, doncs està clar que no és mineral, no? Però quan el vi és més neutre en aquests aspectes de fruites o aromes florals, surt una mena de mineralitat que ens pot recordar, doncs, per exemple, la roca, quan una roca es mulla, és una barreja entre olor de terra, olor de pedra mullada, una mica d'olor inclús de fòsfor, que no sigui molt clara però que vagi cap allí. Hi ha gent que diu que si agafes un sílex i el trenques, aquella olor que fa és el mineral. Bueno, hi ha una mica de discussió en aquest terme.
Anem a repassar, hem parlat de la Bauma, anem a repassar algun dels negres, que si no em quedo sense temps. Ens parlaves abans, Martí, del Viern, que és un negre vostre, criança, eh?
Sí, criança, vol dir que ha estat un temps, tot i que no posa l'etiqueta, perquè aleshores t'obliga a complir unes certes coses. Vol dir criança perquè ha estat en bota uns mesos, uns anys, doncs està 7-8 mesos, altres 13-14 en funció de l'anyada.
Per tant, també paciència, aquí com el pa, com el bon pa. Bon vi requereix també paciència,
sí,
no?
Sí, una escala diferent de temps, però paciència, sí, és un vi que culls, per exemple, el que collim, el raïm negre que estem collint ara, passarà l'hivern al celler, després de l'hivern, més o menys a l'abril, maig, el posarem en bota. Estarà un any en bota, després l'embotellarem i potser estarà un any abans de sortir. Són 3 o 4 anys. Que avui dia que la tendència és de treure els vins una mica més joves, doncs sí, és temps. És algo equivalent a potser esperar 5 o 6 dies en el pa, que és molt, no?
Clar. Tenim el Viern, el Barrau, no?, la Font dels Aubacs, el Caliu i un Sirà. Veritat?
Sí.
Me'n deixo algun?
Ara hem tret el Sirà és un monovarietal.
Sí.
Ara hem tret dos monovarietals més, un de Garnatxa i un de Carinyena. Perquè la gent conegui tot el ventall de vins que es poden fer al nostre territori.
Dèiem fa una setmana, Rut, si te'n recordes, parlant també de monovarietals, que deia, els que fan monovarietals són uns arriscats, ens deia el Carlos, sí. No? Són uns agosarats.
Sí, que ho és, perquè hi ha una màxima en el món del vi que diu que qualsevol barreja de vi és millor que les parts per separat. I això es compleix molt sovint. I és veritat que quan fas una barreja de vins, sempre la fas buscant compensar les mancances de cadascun per separat, no? Però bé, nosaltres els traiem perquè hem cregut que amb aquests vins que fem, el vi per si sol, doncs ja té tot el que... ja té l'equilibri, diguem, i l'harmonia que necessita. I és una manera de que es conegui el nostre territori a través de varietats diferents, no?
Se m'acaba el temps, Martí, però us podem visitar, veritat? També, a més, oferiu moltes varietats de visita, no? Tantes sí. varietats com vins, sí. pràcticament, perquè podem simplement visitar el celler, sí. Fer una visita en 4x4, un esmorzar, un dinar, sí. tot el que vulguem, no?
Exacte, ens cal trucar i demanar la modalitat que es vol. I sobretot, a part del celler, el que és realment impactant i bonic és veure les vinyes del paisatge, perquè tot el paisatge de les muntanyes de Prades, almenys aquest costat, el costat aquest de Vilanova, que és més secaner, és més d'alzina, no és tan potser les muntanyes de Prades on anem a fer excursions, que són, no sé, és més humit i això, però és molt, molt bonic. I el lloc, els costers de vinyes, és molt bonic de veure.
Mm-hmm. Doncs jo el recomano que entrin al web, és www.vegaixala.com i allà tenen mm-hmm. tota la informació. Acabo, Martí, demanant-te una recomanació, que jo sempre pregunto sí. als que en sabeu. Quin vin recomanes?
Bueno, jo seré com l'anterior.
Seré endogàmic,
no? I recomanaré un vi de la Conca. Hi ha tres persones que cadascú fa vi per separat, però que s'han ajuntat els tres per fer un vi blanc. I es diuen la constel·lació del Triangle, en honor a que són tres, no? Un és el José Vega, que bueno, es compra una mica cap a casa, però l'altre és el Jordi Llorenç, que té un celler a Blancafort, un celler petitet, i l'altre és un noi que treballa al celler de Poblet, fent aquest Pinot Noir que jo havia fet anys enrere i que ara fa un altre nòleg, i ell és el bodeguer encarregat d'aquesta elaboració, i entre els tres han fet un blanc. Un blanc que es barreja de tres raïms, que diem que cadascun d'ells col·labora, aporta aquest raïm, el José aporta garnatxa blanca, el Jordi aporta macabeu i el tercer aporta parellada. No? Uh-huh. I a més, és un vi que es fa d'una manera... o sigui, és un vi natural, que és un, tot un món que s'està deixant a conèixer aquests últims anys, i és tot un concepte de vinificació, inclús de característiques del vi molt diferent, i que bueno, està bastant en boga i que crec que és interessant conèixer.
Molt bé, doncs convidats queden Martí Magrinyà del celler Vega Ixala, moltíssimes gràcies, i el Jordi Gasque del Forn de Nulles, gràcies per haver vingut, per portar-nos aquest BDDU de PA, que us vagi molt bé i torneu quan
gràcies,
vulgueu.
Gràcies a vosaltres.
Amb això nosaltres posem el punt i final. Es queden ja amb els serveis informatius de la cadena COPE. Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Fins demà a les 12:20.
Si alguna cosa no et fa feliç, corre i vine al Cambiazo. Porta el teu mòbil vell a MediaMarkt Tarragona i emporta't 100 euros per comprar el teu nou Samsung Galaxy S7 o S7 Edge només fins al 31 d'octubre. Ser feliç costa molt poc a MediaMarkt Tarragona.